Escolta Comèdia amb Eduard Gené. Business like show, business like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow. Passen uns minuts de les 12 del migdia, avui és dijous i per tant comença Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui és dia 27 de desembre, demà és el dia dels innocents, però nosaltres comencem abans de la innocentat, vull dir, entrar en aquesta cosa tan bonica que estem al mig de les festes de Nadal, però també estem a punt d'acabar l'any i per tant avui farem un resum del que ha estat l'any 2018 en aquest programa. Però abans... La homilia de Molta Comèdia. Avui els anys passen i la Maria balla. Benvinguts, germans, en les arts escèniques. Aquest títol deriva d'una frase típica d'una altra època que té un significat que avui en dia no s'entendria. Els pares, sobretot les mares, d'aquelles noies postadolescents i o joves, acompanyaven les filles als embalats dels pobles o de les ciutats com Barcelona, on es feien els balls de festa major, que en la majoria dels casos eren una mena de presentació en societat, i servien perquè els joves, els nois i les noies, es poguessin conèixer, agafar-se i veure's de prop, i d'aquesta manera pública i controlada, sobretot controlada, es podien iniciar els primers passos per fer-se nòvios, així es deia, i després d'un temps prudent i evitant les relacions massa estretes, passar el matrimoni, mantenir de ser possible la virginitat de la dona. Bé, l'home era una altra cosa, òbviament. Quan passaven moltes festes majors i la noia en qüestió no aconseguia nòvio, la mare i el pare acabaven dient això: els anys passen i la Maria balla. O sigui, els anys passen i no aconseguim que tingui nòvio formal i que arribi al matrimoni a ser mare i mestressa de casa, que és el de fer una dona tal com cal. M'hi he fet pensar quan feia la relació de la programació d'aquest any i repassava les homilies que, com aquesta, he fet fins a 36. La Maria balla, és a dir, estem repetint contínuament que no hi ha espais suficients a la ciutat per fer tot allò que caldria en arts escèniques. I el pressupost de cultura, ergo també per les arts escèniques, a través de les entitats culturals, teatre, dansa, música, poesia, circ i un llarg etcètera que no se l'acabem, no en tenen prou per desenvolupar el que podrien tenir en compte la quantitat i la qualitat dels seus components. També, si considerem uns programes, uns projectes que tenen una intenció i una formulació molt interessants, però que, si considerem els dos elements abans esmentats, espais i pressupost, es fa difícil de pensar que puguin convertir-se en realitat. I per dir alguna cosa, poso per exemple el pare director de música clàssica. Ho he dit moltes vegades, i ara ho torno a repetir. Si volem, de veritat, que aquesta ciutat tingui una projecció potent en el món de les arts escèniques, si volem que els festivals, els actes, les convocatòries es corresponguin amb el suposat potencial de la ciutat i ens portin, a més, un públic forani que vingui atret per l'interès de les ofertes, cal incrementar de manera important els pressupostos corresponents. Ara tenim una perspectiva de la inauguració de diferents centres, de la Unió, de la sala C sobre els cinemes, aquest altre element, el Jardí dels Vallès. No només cal tenir bones idees i tenir persones i entitats qualificades per poder fer segons quines accions, sinó que necessàriament cal dotar aquestes idees, aquests propòsits del suport econòmic, un suport econòmic imprescindible per crear aquesta inèrcia que a poc aconsegueixi consolidar una atracció regular i constant. Tenim exemples arreu de Catalunya i tots, sense cap mena d'excepció, han estat invertint durant uns anys per assolir els propòsits inicials. No em cansaré de repetir-ho. Els anys passen i la Maria balla. És a dir, els anys passen i avancem, sí, però lentament. I pel camí hi ha joves, i no tan joves, que es cansen de no trobar el nòvio adequat. Com dic també sovint, que Déu faci més que nosaltres. Amén.
Molta comèdia.
Estem escoltant a Montserrat Caballé i no és per casualitat, sinó perquè en aquest programa de resum de tot l'any 2018, anirem posant música, en aquest cas d'algunes persones que ens varen deixar malauradament, com és el cas de Montserrat Caballé, amb altres dels que havien passat per la diferent programació. En aquest cas escoltàvem el fragment de la bogeria de la Gioconda de Ponchielli, i seguirem ara parlant una mica del teatre que ha passat per aquest programa, per aquests programes. Us Començo per dir que nosaltres hem fet 36 programes en aquest any 2018, i que hem tingut 86 convidats, dels quals 67 han estat presencials i 19 han sigut per telèfon. Aquesta és una característica que jo vull comentar, perquè hi han dos fets fonamentals del programa Molta Comèdia, almenys el que intentem, i seria, un, que tots els grups que estan fent teatre, que estan fent dansa, que estan fent música aquí a Sant Cugat, puguin passar per la ràdio, puguin explicar el que fan i ens puguin donar una mica d'idea de com estan treballant i quins són els seus objectius. I també, òbviament, de tota aquesta gent que ve pel Teatre Auditori, pràcticament, o també últimament en el Teatre de Mirassol, que són gent interessant, però que, com podeu comprendre, és bastant més difícil que puguin estar amb nosaltres aquí en l'estudi com ens agradaria. Però déu-n'hi-do, perquè si bé hem tingut 86 convidats i 67 han estat personalment, vol dir que hem tingut una quantitat molt alta de gent present. Parlem de teatre. Nosaltres vam començar la programació del 2018 en reunant de Fair Play, de Joan Iago, que es va fer al Teatre de Mirassol, una obra de petit format, una obra molt directa, i vam fer-ho amb l'actor Xavi Francès. I el mateix programa vam parar de microteatre, que es feia a la cafeteria del Teatre Auditori, amb obres de Joaquim Mundó, i vam parar amb tots dos. Però també vam parlar de continuació, la setmana següent, de Lísistrata, una versió de les Xandrines, d'aquesta tragèdia grega, que es van fer al Teatre de Mirassol, i ens van venir Maria Vancells, Olga Munté i Sílvia Clalamunt del grup de les Xandrines. Una de les obres més importants que ha passat probablement per aquest Teatre Auditori de Sant Cugat en l'any 2018 ha estat la Calavera de Connemara, de John Michael McDonagh. Van tenir ocasió de parlar amb Ivan Morales, el seu director, i amb una de les actrius, la única, perquè els altres tots són actors, la Marta Millà, i vam parlar d'aquesta obra que té una potència des del punt de vista escènic, des del punt de vista de clima, amb unes actuacions fabuloses, i que es torna a repetir, és a dir, va fer una temporada i torna a repetir temporada. Han estat per aquí també gent dels teatres de Sant Cugat. Per exemple, Rafa Ossero i Salvador Fedollar, del grup de teatre Espiral, es varen presentar la 25a mostra de teatre Vall d'Oreix que feia aquest grup, un grup que ara últimament, doncs, de fet, no ha desaparegut, continua funcionant, però deixarà de fer la mostra i anirà fent actuacions puntuals de teatre. La Imma Colomer, la gran actriu Imma Colomer, va estar també amb nosaltres per poder celebrar conjuntament el Premi Ciutat de Barcelona de teatre que li havien concedit feia pocs dies i que vam tenir, per tant, temps de poder parlar d'una llarga trajectòria com a actriu, bàsicament de teatre. Va ser una de les fundadores del Teatre Lliure. En Josep Sala, director de A mi no em diguis amor, de Marta Butxaca, va venir per parlar-nos d'aquesta obra que estrenaven el grup de Mirassol Teatre al Teatre Mirassol, que no és el mateix, sempre diem el mateix. Mirassol Teatre una cosa i el Teatre Mirassol és una altra. També vam passar per aquí al programa amb Víctor Alexandre com a autor, a Teresa Canes com a directora, la Carme Ballesteros com a ajudant de direcció i en Ferran de Juan com a actor per presentar La vida en un tren dins de la commemoració del centenari de l'arribada del tren de Sant Cugat i que es va celebrar, aprofitant les dates, el Dia Mundial del Teatre amb una participació de 220 persones en un moment determinat a l'escenari amb un final apoteòsic. L'Eloi Benet, actor i autor de la companyia La Minimal, ens va venir a parlar d'Apocalipsi Opodet, que és una obra completament especial que representava el vestíbul del Teatre Auditori en moviment per part dels espectadors. I Oriol Brogi, el director, ens va parlar de la seva versió de Bodas de Sangre, de Federico García Lorca, que es va representar al Teatre Auditori amb una clara segura esplèndida. També vam tenir la possibilitat de tenir la conversa amb Andrés Caminos i Gadiel Etzik, uns actors argentins que parlaven d'Inestable, una obra que també van presentar al Teatre de Mirasol, que amb el temps s'ha anat convertint en el teatre, diguem-ne, de proximitat de la ciutat. Amb Quim Castelló, el regidor de Cultura de Villores, que ja no ho és perquè ho ha deixat, i director de Mares, Filles i Fills, de Guido de Maitioli, va venir amb tres dels actors, tres joves actors, la Maria Caldés, l'Anna Climent i en Gabriel Bejarano, que ens varen parlar de l'obra que presentava Magna 2011 de Basserreta, també al Teatre de Mirasol. Aquest grup, el Club de Magma, és un grup que va començar fa pocs anys i que a poc es va estabilitzant fins a fer un parell d'obres cada temporada. En Carlos Tejedor, que és membre del Senglar Cultural de la Floresta, va venir per presentar-nos les obres que seleccionen des de fa diversos anys per fer quatre dissabtes de teatre al Casino de la Floresta. Vam tenir ocasió de parlar amb en Carlos Martín Peñasco, actor, la Núria Sas, productora, i la Marina Molet, autora i actriu. I també aquest mateix dia, aquest mateix programa, una conversa extraordinària, magistral, amb Josep Maria Pou, l'actor i director, que en aquest cas parlava de l'obra Moby Dick, que va protagonitzar al Teatre Auditori amb un èxit aclaparador. Sílvia Munt, valldeluixenca, santcugatenca, nascuda a Barcelona, actriu i directora, ens va parlar de Les noies de Mosbank Road, de Marion Bulmore, una obra que es va representar també al Teatre Auditori amb Cristina Genevat, la Marta Marco i la Clara Segura. Va ser una conversa interessant perquè feia pocs dies que havia guanyat un premi, el Premi de Televisió per Vida Privada de Josep Maria de Sagarra. L'obra Les noies de Mosbank Road va tenir molt èxit al Teatre Auditori i a la vegada es torna a repetir altra vegada, o sigui que seguiran fent-la, sembla que a partir de la segona part de la temporada vinent. Fila Zero va venir també, representada per Ferran de Juan, director, Tina Labrador, ajudant de direcció, i Elisa Martí, actiu, que ens explicaven l'obra Auto, d'Ernesto Caballero, que feien al Teatre de Mirasol. Martina Vilarasau, una jove Martina Vilarasau, actriu, ja llicenciada a l'Institut del Teatre, va venir per explicar les seves actuacions al Teatre Neu i a la Sala Beckett, així com la seva presència a la temporada alta de Girona Sal, o sigui, un creixement d'aquesta actriu santcugatenca, filla de Dolors Vilarasau, que a poc a poc va escalant dintre de la carrera de teatre. Volem si arribarà com la seva tieta, cosina. En Josep Sala i en Llorenç Serraïma, director i actor, van presentar un nou grup de teatre que ha sortit a Sant Cugat. Teatre a l'ombra, un teatre que pretén fer obres només el mes de juliol i només fer-les a última hora de la tarda, al capvespre, quan ja es pot estar fora perquè ja fa una mica d'ombra, no a la nit, sinó quan el dia comença a morir. En aquest cas, van representar diferents llocs de la ciutat a tres espais públics, parcs, el somni d'una nit d'estiu de Shakespeare. És una proposta molt interessant, penso que pot tenir molt èxit, i més complementarà amb el que ens va explicar Dolors Vilarasau, directora, amb Tatiana Blanquer, pintora, i Ricard Mariner i Mac Radford, actors, explicar la nova programació del 14è, amics, cicle de les lectures a la fresca, dedicades aquest any a Manuel de Pedrolo, amb Bomes i No, i a Maria Aurelia Campmany, amb Cabaret a la fresca i Mont Dimoni i Carn, perquè celebrava aquest any el centenari de la mort de tots dos. Per tant, tindríem el tema del teatre a l'ombra, que ens farien el teatre als parcs de la ciutat, i tindríem les lectures de la fresca a les places de la ciutat, uns a la nit i uns quan encara no s'ha fet de nit. També van venir a la Trini Escriuer, la directora i actriu, i el Salvador Fenollar, actor i escenògraf, presentant quatre actrius de Benet i Jornet, que es va representar a la Nau de Cultura de Valldoreix. Però aquell mateix dia també venia Tien Cosidor, de Can Ninot, per explicar la tercera mostra de titelles de Sant Cugat. 3 anys ja porten fent aquesta mostra i en aquest cas amb la presència de 10 companyies de Catalunya de titelles amb actuacions a diferents espais de la ciutat. I en Llorenç Serraïm, el director Josep Sala i Pep Miramunt, actors, es van venir a explicar Situació Bis, de Manuel de Pedrolo, que representava el grup de Mirasol, altra vegada, al Teatre de Mirasol. Vam tenir molta alegria de tornar a retrobar-nos amb Xavier Serrat, actor, que parlava de pel davant i pel darrere de Michael Frany, que representava aquell cap de setmana al Teatre Auditori. Ho va fer-ho amb molt d'èxit. I en Xavier Serrat, a més, ha estat molt vinculat a Sant Cugat perquè en alguns anys havia representat el monjo celler de Pedra i Sang. Fila i Zero, representada per Pere Arroyo com a director, l'Elisa Martín i Pilar Andrés com a actrius i en Ferran de Juan com a actor, ens van parlar de Criatures, una obra d'autoria múltiple dels gags tan famosos que van fer l'Ester de Teatre i que també van fer el Teatre de Mirasol amb un èxit acaparador amb dues funcions. En Carles Martínez, l'actor, va venir per parlar d'Èdip, de Sòfocles, que representava el Teatre Auditori, dirigida per Oriol Brogi i protagonitzada per Julio Manrico i ell mateix. Un gran èxit, una obra que va demostrar que la tragèdia grega, Èdip en aquest cas, està aquí permanentment amb nosaltres. És tan actual com fa 2.500 anys. Josep Maria Jaumà, l'autor, Dolors Vilassau, de director, i en Carlos Martínez, una altra vegada va tornar a venir, com a actor, ens van visitar per parlar dels 18 anys, 18 anys, és a dir, majoria d'edat, de Pedra i Sang, que representa la sala capitular precisament aquests dies. 18 anys que, de fet, serien 19, perquè va haver-hi un any que la cosa no es va fer perquè no hi havia entesa amb l'Ajuntament. Ai, 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 aquestes coses passen. Però, escolteu, malauradament ens va deixar una altra persona en aquest any. Un gran cantant, un gran compositor, un gran home d'escena, Charles Aznavour. Escoltem Hier encore. No, m'he equivocat, volia dir La Bohème, perquè hi era encore la cançó que vam posar precisament quan vam dir que s'havia passat un altre pit. Mon mar en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions
hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
Aznavour, Aznavour, quins records, quins records. L'última vegada que va estar al Teatre del Liceu, Aznavour va parar el concert perquè hi havia alguna cosa del so que no li agradava i llavors doncs, va intentar arreglar els 92 anys i ho va aconseguir. Vull dir que és una cosa especialíssima. Bé, seguirem parlant de programes i en aquest cas ho hem fet abans amb el teatre. I ara parlarem de la música, perquè hi ha hagut menys programes dedicats a música, això s'ha de dir, però, en canvi, programes molt, molt interessants perquè ha vingut gent doncs, també que ha fet, ho ha fet interessant. Van començar amb un programa amb en Josep Ferrer, director d'orquestra, que, com és natural, ha de sortir diverses vegades, perquè, precisament, per això és una persona que està fent coses doncs, aquí a la ciutat. Van venir amb l'Albert Flores, que és viola, un viola que fa molts anys en l'orquestra, i van parlar d'un nou cicle de música de cambra que l'orquestra fa a l'Aula Magna del Conservatori i que la fa fent grups, quartets, trios o quintets, a partir de músics de la pròpia orquestra. Però també vam tenir el mateix dia, parlant de música, en David Bozzo, compositor, i també ell mateix doncs, també violinista, perquè estrenava el seu quartet de corda número 2 a la Casa de Cultura d'aquí de Sant Cugat, abans ho havien fet a Londres, per un quartet anglès en el que col·labora de forma habitual. Després va haver un programa interessantíssim dedicat al cant coral, on vam tenir Oriol Castanyer, que és un músic i director en aquest moment director de la Coral Sant Jordi d'altres corals, com a Coral Càntiga, però que havia sigut membre fundador de l'Aula de So, o sigui, va començar tota la seva activitat aquí a Sant Cugat i en aquests moments està projectat doncs, amb els cors, amb els corals més importants de Catalunya. I ens va parlar d'Improperis de la Frederic Mompou, és una obra poc habitual, no s'interpreta generalment, de Frederic Mompou, i ho va fer-ho en el cicle de música sacra coral que es fa en un monestir i també vam tenir aquell mateix programa la col·laboració d'en Xavier Baulies, el director de Camerata Sant Cugat i alhora també el promotor d'aquest cicle, un cicle que sembla que continua, que sembla que ara es concentrarà en més poc temps, és a dir, que en un mes es faran tots els concerts, aquests quatre concerts que us comencem a fer de forma, doncs, saltada entre mig any aproximadament, es farà en un mes o un mes i mig. Esperem que tingui un èxit i esperem que hi hagi més gent, perquè jo sempre demano que com és possible que en un lloc on hi ha tanta gent que es dedica a la música i sobretot que es dedica al cant coral, no hi ha massa públic quan hi ha un concert de música sacra coral d'una qualitat extraordinària. També vam tenir nosaltres en Matthew Simon, el trompeta, trompeta californià, però que ella diu que és un californià de Sant Cugat. Trompeta que va parlar del seu concert al Mercantic, un Mercantic que va tornar a presentar aquests dijous de jazz, presentant el seu quartet i el disc, com dic, i van parlar de la seva trajectòria, que està especialment dedicada al jazz, però no només al jazz, perquè Matthew Simon va començar a treballar aquí, a Catalunya, amb l'orquestra, en aquell moment, l'orquestra del Teatre Lliure. O sigui que no únicament ha fet jazz, sinó també ha fet clàssica i també ha participat amb l'Orquestra Simfònica Sant Cugat. Una visita transcendental important va ser la dels germans Claret, en Lluís i en Gerard, Lluís Violoncel, en Gerard Violí, que ens van explicar que què consistiria la celebració d'aquests 50 anys de professionals en el món de la música. 50 anys es diu molt aviat. I aquests 50 anys, aquestes celebracions, incluïen dos concerts al Teatre Auditori, un d'ells recuperant el trio de Barcelona amb l'Alberta Tenelle, que van estar molts anys treballant junts, i un altre, precisament, treballant pel Tot Sant Cugat, o sigui, una espècie de commemoració. Una altra visita vinculada al tema de la música va ser l'Albert Puig. Albert Puig, radiofonista i director del Festival de Petits Camaleons, que va explicar el contingut d'aquesta 7a edició, 7 anys de Petits Camaleons, amb un èxit constant, pujant contínuament en la seva qualitat i pujant contínuament en la participació. Hi havia moltes figures convidades i que, no cal dir que reuneixen aquest tipus d'activitat de Petits Camaleons, reuneix totes les millors formacions i cantants individuals de la cançó catalana en aquest moment, amb un èxit, com dic, estupendo, fantàstic, 2 dies complerts per tots els músics i 2 dies complerts pels pares i les criatures, i els avis, per què no? Vam dedicar un programa, evidentment, a Montserrat Caballé i Charles Aznavour, amb uns comentaris que vam tenir d'una soprano santcugatenca, Júlia Ferrés Llongueras, que precisament havia conegut a Montserrat Caballé per la seva vinculació amb els Amics de l'Òpera de Sabadell. En Josep Ferrer va tornar com a director de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat per parlar de la seva versió del Somni de la nit d'estiu, en aquest cas de Mendelssohn, en un concert dedicat a aquest autor, amb una participació que vam estar present d'en Joan Berlanga com a actor i amb Artur Xan, que feien personatges d'aquesta visió del Somni de la nit d'estiu musical i alhora amb fragments de l'obra de Shakespeare. Una participació interessant, com sempre, va ser la de Toni Marsol, el baríton. Jo diria un dels millors barítons que en aquest moment tenim a Catalunya i, evidentment, que podria tenir una projecció internacional que, no sé, n'ignoro per quins motius, no la té. Ell va explicar el seu personatge de Falstaff, el protagonista de l'òpera de Giuseppe Verdi del mateix títol, i ho va fer-ho amb aquella qualitat, amb aquella possibilitat de poder arribar a tothom explicant el perquè de la forma en què representa Falstaff, el perquè de les maneres musicals que ell utilitza. I una obra que va tenir un gran èxit al Teatre Auditori dels Amics de l'Òpera de Sabadell amb un repartiment extraordinari. Vam tenir una conversa també molt curiosa amb en Ramon Arcusa del Duo Dinàmico. En el meu cas era recuperar una relació que havíem tingut de molt joves, quan ell i jo érem molt joves. I, per tant, ens va explicar una mica el fet d'aquests 50 anys d'aniversari professional i el contingut que farien al Teatre Auditori. Però també ens va explicar i moltes coses sobre la seva vida, sobretot sobre la seva joventut, o al principi, abans de començar a ser famosos i abans de començar a tenir aquesta projecció internacional i que deixés de viure a Barcelona per anar-se'n a viure a Miami. I això és la música, així vam acabar. Així vam acabar amb la música i no continuem, és a dir, sí, continuem amb música. I com ho farem? Home, ho farem amb una altra figura internacional, amb una altra figura que en aquest moment també està complint molts anys sobre l'escenari, i ho farem amb una cançó que jo diria de les més importants, per no dir de les més bones de tot el final del segle XX. Mediterráneo, Joan Manel Serrat.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo al ajenista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Immortal, immortal cançó mediterrània, no pot ser d'altra manera, Joan Manel Serrat. L'altre dia hi van fer un comentari amb el concert que estava fent al Fòrum d'algú que va dir que si estava a Barcelona perquè no cantava en català. I clar, ell molt intel·ligentment, evidentment, li va dir que hi havia gent que anava als concerts i no sabia què anava a veure, perquè clar, si el concert era Mediterráneo da capo, era evident que les 12 cançons del disc Mediterráneo es farien i, per tant, era evident que aquestes eren en castellà. Però, en fi, deixem-ho així perquè, si no, no em pararíem malament. Parlem de dansa, parlem de dansa. Hem tingut dos programes amb dansa. A mi em hauria agradat tenir-ne més, haig de dir-ho, eh? Haig de dir-ho. Però a vegades es fa difícil. El primer programa que vam tenir de dansa va participar-hi la Caterina Lahr. La Caterina Lahr és una ballarina, coreògrafa i directora de l'Institut del Teatre Dansa, de Lit Dansa, que va parlar del nou espectacle que es feia al Teatre Auditori. Lit Dansa és la companyia que es va crear a partir de l'Institut del Teatre i que últimament, els últims 5 anys, està fent ja un tipus de programació normalitzada al marge de la preparació, i Caterina Lahr, que va ser una ballarina que havia arribat a ballar amb el Béjar i havia arribat a ballar amb el London Ballet, doncs va, en un moment determinat, es va situar a Barcelona, li va agradar, es va quedar i va començar a treballar a l'Institut del Teatre, i així ja porta molts anys, i sempre, cada any, de forma regular, a l'Institut del Teatre, a la dansa, fa una funció o dues funcions al Teatre Auditori i, sobretot, fa funcions obertes als escolars, a les escoles de dansa, cosa que em sembla importantíssima. El segon programa dedicat a la dansa va ser per celebrar el Dia Internacional de la Dansa. Ens va venir aquí a l'estudi la Gemma Navarra, directora de Fusió, Laura López, mestra de ball de Fusió, i Vanecane Morera, directora i ballarina de l'Escola General Giap, cosa que a mi em va sorprendre primer el títol de l'escola, que el General Giap era un jamal vietnamita del Vietnam del Nord. Però, en fi, això no té res a veure. Parlàvem de dansa en aquest Dia Internacional i també vam tenir l'ocasió de fer-ho amb l'Elisabet Ros, una ballarina, la ballarina principal del Ballet Béjart de Lausanne, que ens va parlar de l'espectacle que presentava en el Teatre Auditori aquell cap de setmana, amb dues funcions, inclòs el famós Bolero de Ravel, a la que ella era la protagonista. Elisabeth Ross va néixer i va viure molts anys a Bella Terra, fins que, passant per l'Escola de Dansa de Barcelona, va anar a parar a Bèlgica i de Bèlgica va actuar i va anar a parar al Béjart Ballet. I ara, acabant la dansa, passarem una altra cosa i posarem més música. I quina música posarem? Doncs una música que abans d'un grup que abans he parlat. Ramon Arcusa i Manolo de la Calva ens faran una mica de dansa perquè parlen de Lolita.
Lolita, tú tienes una forma de bailar que me fascina. Lolita, contigo yo quisiera twistear toda la vida. Lolita, Lolita, mi amor, te quiero, pues eres la muchacha con quien yo siempre he soñado. Te quiero, que ese sueño sea un día realizado. Lolita, Lolita, mi amor. Lolita, Lolita. Tú bailas como nadie, tú bailas como nadie, baby rock. Y en vértigo creciente embobas a la gente, baby rock. Tu sangre roja ardiente en palma se convierte, baby, baby rock. Tú eres la chiquilla que a todos encandila, baby rock. Que alegre siempre bailas, la endiablada danza, baby rock. Nosotros te admiramos y en torno a ti cantamos, baby, baby rock. Todos así, como haces tú, siguen bailando extasiados el ritmo del rock. Ser el eco de tu voz para poder estar cerca de ti. Quisiera ser tu alegre corazón para saber que sientes tú por mí. Quisiera ser un águila real para poder volar cerca del sol y conseguirte las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies con mi amor. Aurora boreal y darte así un mundo de color y conseguirte las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies, oh mi amor, y conseguirte las estrellas y ponerlas a tus pies. Quisiera ser tu gran amor, quisiera ser tu gran amor.
Quisiera ser tu gran amor, bueno, duo dinàmico. I ara parlarem també d'una altra cosa que hem tingut dos programes, poesia i música. Poesia i música que, a veure, si ens anem a l'antiguitat, no hi havia música sense poesia ni poesia sense música, anava tot junt. L'Alba Roda ens va presentar el seu disc Pia, una recopilació de poetes catalans que ella havia musicat, alguns amb la col·laboració dels seus germans, en Frederic i l'Ignasi, o sigui, allò que en deien el tricicle, perquè no el tricicle que coneixem, sinó el tricicle que en Joan Oliver va crear el nom quan ells van dedicar-se a cantar els tres junts. És un disc molt interessant que vaig tenir ocasió de presentar a l'Ateneu d'aquí de Sant Cugat i en el que Albert Roda mostra la seva faceta, aquesta faceta doncs, menys coneguda potser per alguns, perquè més coneguda potser com a activista polític, com a regidor, a oposició, com a president de la Universitat de la Pau, i en canvi aquesta faceta molt interessant. També l'anterior programa, aquest, vam tenir la Sònia Guimarà, actriu i cantant, en Joan Sebastià Alòs, poeta i traductor, i en Ramon Sauló, cantant i guitarra, que fan un espectacle que es diu Tribut a Cohen. O sigui, Tribut a Cohen, a Leonard Cohen, i que precisament avui, dia 27, a aquestes hores m'imagino que estaran representant, o han acabat de representar, perquè avui dijous, a Can Brians, però en el sector, en la secció de dones de Can Brians. I espero que hagi hagut molt èxit i espero que puguin sortir de la presó, que no s'hagin de quedar allà, encara que facin poesia. I per acabar explicant el que hem tingut, també volia parlar de dos programes que hi ha hagut dedicats al 25è aniversari del Teatre Auditori, un amb Pep Tugues, que va venir a presentar la programació especial d'aquest 25è aniversari, i un altre amb en Roger Casadellà, actor dels tallers de teatre Silvia Servant, amb en Maite Calvo del Club Les Xandrines i amb en Dani Pulmón, Beatbox, que van parlar de la seva participació en actes del 26è aniversari. I, finalment, ja per deixar-ho, vam tenir la visita de Carmela Fortuny, quan era tinent d'alcalde, i la Cristina Requesens, directora de l'Àrea, que ens parlen dels espais de la gestió cultural i dels projectes de futur de la ciutat, allò que parlava jo a l'homilia, a veure si ho acabem d'aconseguir. I també vam tenir aquí en Jordi González, cap dels Serveis de Cultura i Joventut, i en Carles Miró, director del Patronat Municipal d'Educació, que ens van explicar el Sant Cugat al descobert de l'estiu. I ens queda molt poc temps i, per tant, us diré que aquest cap de setmana tenim, avui dijous, a les 7 i a les 9, a la sala capitular del monestir Pedra i Sang. Les entrades estan exaurides, ja us ho dic ara, però si algú vol provar-ho, pot fer-ho. A les 9 també al Teatre Auditori, concert de valsos de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, dirigida per Josep Ferrer. En tots els casos, el divendres 28, Dia dels Sants Innocents, es repeteixen les dues funcions de Pedra i Sang, i a les 7 i a les 9 de la nit, a la sala capitular, i el concert de l'Orquestra Simfònica a les 9 al teatre. I us deixem amb valsos, amb un vals, perquè podeu anar ballant. I podeu anar ballant fins l'any que ve. L'any que ve hi tornarem, segur, espero. Gràcies. Bon any per tothom, que sigui millor que aquest, a ser possible. Johann Strauss.